Aquest dimarts, 8 de març, es commemora el Dia Internacional de la Dona. Es tracta d'una diada que reivindica el feminisme, la igualtat, que condemna el masclisme. Ara bé, per què el 8 de març? Què va passar llavors? Des de Cugat.cat us ho volem apropar i per això parlem amb la militant de dones llibertàries de CGT, Mireia Redondo. Mireia, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a tu.
La Mireia ha ofert aquest divendres a Cal Temerari la xerrada Orígens i Història del 8 de març. I de primeres, per què partim del 8 de març? Per què aquesta dada?
Doncs partim d'aquesta dada sobretot per commemorar, sobretot la lluita de les dones treballadores al llarg de la història per la defensa dels seus drets i per anar millorant a poc a poc la seva situació. Aquest seria el resum, més resum del per què se celebra el 8 de març, sobretot per distingir de la data del 25 de novembre, que és més contra la violència de gènere. El 8 de març és molt més específic pels drets de les dones treballadores com a tal.
Què va passar un 8 de març perquè commemorem aquesta data?
Doncs el 8 de març com a tal, que sempre ens han explicat que es va incendiar una fàbrica, no va passar això, sinó que el que va passar el 8 de març va ser que, coincidint amb el 23 de febrer en el calendari rus, va començar la Revolució Russa. I aquell mateix 23 de febrer hi havia les dones russes al carrer, precisament què estaven fent? Manifestant-se pels drets de les dones treballadores.
Exacte, per tant, a més, tot ve d'un entorn totalment bèl·lic, per entendre'ns, i el que reivindicava, per tant, també era diguem, com a conseqüència, la pau, d'altra manera.
Exacte. De fet, és un fet històric que les dones, que tampoc és una cosa que se'ns expliqui gaire, hem sortit moltíssim al carrer, no només per defensar els nostres drets com a treballadores i com a dones, sinó sobretot en contra, des de les pujades de preus fins a les lleves forçoses. I durant tots aquests anys hi havia manifestacions brutals de dones que, com a mares i com a treballadores, el que feien és negar-se a que portessin els seus fills a la guerra i reclamaven doncs, la pau entre pobles, sobretot.
I des d'aquella primera protesta, del 8 de març, com s'ha avançat des de llavors?
Bueno, jo crec que primer hi ha hagut un retrocés en fer aquest buidatge de significat del 8 de març, perquè no és el mateix celebrar morts, no? Que no dic que no s'hagin de celebrar, no? Que celebrar, doncs, commemorar una manifestació i una revolta. Jo crec que en aquells moments, en els anys anteriors a les celebracions del Dia Internacional de la Dona Treballadora, tenien un sentit molt, molt de lluita de classe, molt de posar a manifest les desigualtats entre classe treballadora i classe, diguéssim, pudenta, no? I entre les dones i els homes, i jo crec que en aquest sentit encara hem de seguir recuperant tot això, sí, a nivell simbòlic. A nivell concret, certament hauríem de parlar de que encara existeix una escletxa salarial brutal entre homes i dones, molt més accentuada amb aquesta mena de crisi, que no és una crisi, que realment és una reordenació del sistema, una miqueta, per ser fins, no? I bueno, ja ens trobem les mateixes desigualtats, amb sostres de vidre, amb assetjament sexual i en condicions totalment diferents amb els homes.
Per tant, tenim molts deures encara ara, que és, vaja, això és potser el que més s'hauria de lamentar, que gairebé 100 anys després d'aquella manifestació encara seguim havent de reivindicar moltes coses.
Exactament, tenim moltíssima feina a fer i també molt a reflexionar. És com és que després de segles, segles i segles, encara, ara, estem reflexionant de que hem de fer moltíssimes coses.
Però aquells que tenen el poder, i no parlem del poble, que a més qui té el poder, sinó institucions polítiques, grans empreses, no posen de la seva part per tirar endavant tot plegat?
Jo crec que no em posen gaire de la seva part perquè realment aquest statu quo, aquest estat de les coses els hi convé bastant perquè d'aquestes desigualtats ells sempre en treuen un benefici. Si no fos així no defensarien aquest sistema. Llavors jo crec que hauríem de començar a partir per reflexionar quines són les bases de la nostra manera de funcionar a nivell econòmic i a nivell social.
Parlem de bases, parlem d'educació, des de la família, des de l'escola. Es fa prou feina per reivindicar aquesta igualtat?
Bueno, així jo diria que encara n'hem de fer moltes més. Certament que hi ha moltes escoles que estan fent certs esforços i s'estan fent molts avenços, però jo crec que hauríem d'estar incidint i sobretot en el tema dels rols de gènere i en la violència de gènere. Jo crec que aquí hauríem d'incidir moltíssim, moltíssim, i en revisar els llibres de text, quina és la història que ens estan explicant.
Clar, però és canviar-ho tot encara ara. Des dels col·lectius que lluiteu per tot plegat, sou optimistes amb aquest futur que desitgem?
Sempre, sempre. Jo sempre crec que s'ha de ser optimista perquè si no ho fóssim tampoc estaríem lluitant, no? El que passa que és una lluita lenta, és resilient, és molt tossuda, però sí, s'ha de ser optimista perquè el que volem crear precisament és aquest optimista.
Ja per anar acabant, deixa'm tirar de tòpic. Moltes vegades es diu que potser l'objectiu algun dia serà que no s'hagi de commemorar una data com aquesta, i que, per tant, ja la igualtat es doni per feta. Com ho veus, això, Mireia?
Home, en un futur molt llunyà, jo crec que seria possible, ara és complicat, s'ha de treballar moltíssim, però sí, certament, l'ideal seria que no s'haguessin de celebrar diades per ressaltar les diferències i les desigualtats, no? Sinó que totes les diferències no fossin sinònim ni de desigualtat, ni de violència, ni de relacions verticals.
Doncs Mireia Redondo, militant de Dones Llibertàries de CGT, gràcies per la teva atenció i feliç dia de la dona treballadora.
Moltes gràcies.